Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Segur que ja us esteu preparant per celebrar la revetlla de Sant Joan. Cert és que Barcelona, ara mateix a aquestes hores, semblava un oasi. Només hi havia calor, algun turista caminant, però no hi havia el trànsit habitual. Es nota que hi ha molta gent que ha fet pont i que ha aprofitat doncs, per agafar festa avui, perquè demà, doncs, allò de la ressaca i de més. Bé, doncs es nota, la veritat. El que sí que es començarà a notar d'aquí a una estona serà el trànsit, tot i que operació sortida ja hi ha hagut, però molta gent que treballa, per exemple, com nosaltres, doncs aprofita després de la feina per agafar el vehicle i dirigir-se al lloc on anirà a celebrar la revetlla. Sobretot, sempre demanem molta precaució. I aquells que aneu ara amb el cotxe, sempre el telèfon carregat, porteu aigua, per si de cas, mai se sap, perquè si t'agafa una caravana d'aquelles d'infarto i has d'estar moltes hores, amb la calor que fa, per molt aire de condicionat que portis, la veritat és que es passa molt malament. Bueno, segur que ara mateix els anfitrions que celebraran a casa seva, doncs, la revetlla, tant com a restaurants i locals, doncs estaran preparant que si los cubitos de hielo, que si les llimones i les coques, que no faltin, perquè hi ha un munt de coques. Fa una estona he baixat per mirar i venen de tot tipus i la veritat és que un no sap per quina decidir-se. El millor, mira, és bo agafar de totes una mica i així quedes bé amb tothom. Bueno, la coca que no falti, el cava que no falti, els petards, jo no sóc massa dels petards, però entenc que hi hagi gent que li agradi llançar-los. Sobretot llança aquests petards amb molta seguretat i precaució en zones que hi hagi un descampat ben gran, més que res perquè hi ha perills d'incendi i depèn on els tiris hi ha perills importants. Tampoc s'han de tirar mobiliari urbà, eh? Ni a papereres, ni a bancs, ni a la gent quan passa, que això, malauradament, és bastant habitual i això no s'ha de fer mai. Amb tot això, només desitgem que el temps acompanyi i ens acompanyarà perquè diuen que aquesta nit farà una caloreta de la bona. Aprofiteu perquè molta gent el que fa és banyar-se, jo entre elles, tot just quan sigui les 12 de la nit, ens llancem a l'aigua per allò de purificar-nos, no? Per començar bé el Sant Joan. Així que, un cop dit això, aquí en directe a les 7 de la tarda i 2 minuts, rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. Gràcies per estar escoltant-nos a aquestes hores, al cotxe, a casa o al lloc on t'estaràs a punt de celebrar la revetlla de Sant Joan. Així que aquí i ara comença la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts. Bueno, com dèiem, aquesta nit la veritat és que farà caloreta i bastanta xafogó, però per demà, que ja serà Sant Joan, la calor serà molt intensa. Les màximes pujaran algun grau. Serà un dia de calor molt intens, fins i tot a l'extrem, al Pla de Lleida, la Noguera, el Pallars Jussà, amb valors de 38 i 40 graus. En aquestes zones tindrem avisos activats per calor del Servei Meteorològic de Catalunya. El dia en general serà assolellat i durant la tarda de Sant Joan hi haurà alguna tamborinada, tempesta al Pirineu i al Prepirineu, però que seran de curta durada. Sí, com sigui, tant si fa calor com si fa alguna tempesta, sobretot precaució, hidratar-se molt, sobretot amb aquestes calors. I un punt importantíssim, les carreteres. Com deia jo fa un moment, a Barcelona es nota que hi ha menys flux de vehicles, molta gent ha agafat pont, d'altres hi treballa, però es nota que ja han baixat la circulació de vehicles. Però s'espera que d'aquí una estona comenci un altre cop a haver-hi bastant de moviment. Vigileu molt amb el cotxe, controls de alcoholèmia, no bebeu, sisplau, que hi hagi algú del grup o de la família que no begui. Hi haurà molts dispositius policials i més val arribar tard que mai. I no només quan vas a la revetlla, sinó quan tornes. Anem ara fins al Servei Català del Trànsit per saber, hores d'ara, com està la situació. Mireia Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista P7 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Bàscara en sentit la Jonquera per un incendi de vegetació que obliga a restringir part de la via. També comentar-vos que hi ha 4 quilòmetres de cua en sentit Barcelona de Bàscara a Oriols. A la mateixa P7 hi ha restriccions a Garrigàs en sentit nord per un camió incendiat. Això provoca 2 quilòmetres de retenció. A l'AP7 hi ha intensitat a Banyeres del Penedès Penedès en sentit Tarragona per un camió accidentat que ocupa el voral. Per tant, precaució. A la 2 hi ha intensitat al Col·legi en tots dos sentits per un accident d'un camió que talla un carril en cada sentit. La BB-2153 està tallada a Torre Lavit en tots dos sentits per un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies per la informació des del Servei Català del Trànsit. Molta precaució i bona companyia la que et fa la ràdio. I avui començarem la linterna parlant d'un tema que de veritat no cal, però sí que cal saber que continua la xacra dels maltractaments a la gent gran. I per molts factors, per molts. I et parlem d'això d'aquí a un moment a la linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Donaciones en caritascataluña.cat o en el Bizum 38031.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
COPE Cataluña y Andorra.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El maltractament a les persones grans és una realitat incòmoda i majoritàriament invisible. Els informes emesos recentment apunten que la majoria dels afectats tenen entre 65 i 80 anys i que el problema més gros és que la majoria de víctimes no volen denunciar-ho, no volen fer aquest pas. A la província de Barcelona es van detectar l'any passat 722 casos i 240 a la província de Girona, 240 en concret. Són molts, moltíssims, de violència contra la gent gran. El maltractament als avis inclou des de les agressions físiques fins a sexuals, però també violència psicològica, tracte denigrant i espoli econòmic. Un dels principals problemes de fer una denúncia és que moltes vegades els agressors són els mateixos fills, alguns que tenen patologies importants de salut mental no diagnosticades o els cuidadors principals. Els experts recorden la importància de denunciar i demanen agilitzar els processos judicials. Amb l'Oriol Tor, coordinador de recerca de gent gran de la Fundació Salut Empordà, ha parlat de la xacra dels maltractes a persones de la tercera edat amb la Bar Puerto.
Sí, Oriol Torró, coordinador de recerca Gent Gran Fundació, explica que els abusos als ancians afecten sobretot a la franja de 80 a 84 anys, que és el 22,4% del total, i que sobretot són de caire psicològic i econòmic.
El perfil, diguéssim, de persona maltractada, persona gran maltractada, és de dona, en aquest sí que és de gènere femení, en aquesta edat entre 75 i 85 anys, i que és fruit o viu amb la persona maltractada, maltractadora. que la majoria també són persones catalanes, espanyoles.
A més, en 4 de cada 10 casos van ser els serveis socials municipals els qui van detectar els maltractaments, i en un de cada 3 casos les persones grans víctimes d'un atac pateixen deteriorament cognitiu, i els maltractadors més habituals formen part del nucli familiar més proper, com poden ser, per exemple, la parella, fills o altres familiars, i on en la majoria dels casos hi ha més d'un tipus de maltractament al mateix temps. Ho ha explicat la Sandra Devesa, que és coordinadora de la Unitat de Treball Social de la Fundació Salut Empordà.
La majoria d'abusos, estem parlant d'abusos psicològics o emocionals, vol dir que estem davant d'una situació doncs, que moltes vegades han viscut agressions verbals repetides, com ara amenaces, intimidacions, menyspreus, no? Que això interfereix molt en la seva integritat, no? Amb tot el tema de l'autoestima, amb tot el tema de dignitat, i aquí el que fa és que moltes vegades aquest tipus de maltractament estigui molt invisibilitzat i molt en un context doncs, d'intrafamília.
El Servei Local de Teleassistència va detectar 290 possibles casos de risc l'any passat, i els experts recorden la importància de denunciar i demanen agilitzar els processos judicials. Les residències tenen protocols d'actuació quan es detecten casos en treballadors, però demanen també mesures per prevenir comportaments reincidents.
Avui a la Linterna Cope Catalunya i Andorra és un plaer saludar el senyor Josep Carner, que és el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. Senyor Carner, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Malauradament, continuem parlant de casos del maltractament. Que lleig, no?, parlar d'això. Quin horror.
Sí, perquè a més és un tema que està totalment invisibilitzat, no? O sigui, quan parles de maltractament, el primer que et ve al cap sempre és el maltractament de gènere, no? Però, evidentment, hi ha altres tipus de maltractaments, i en aquest cas el maltractament de les persones grans és un tipus de maltractament que és latent, que està present a la societat, que és dia a dia està passant, i és clar, ningú en parla, ningú en parla massa. I aleshores aquest és el problema, aquesta és la lluita que tenim algunes entitats com la nostra d'intentar fer veure que la societat s'enteri de què existeix, que és un fenomen que existeix, no? I per tant el dia 15 de juny queda el dia de la presa de consciència sobre l'abús o maltractament a la vellesa. Però vull enfatitzar amb el tema de la presa de consciència, sí, que és precisament el que estem intentant fer saber a la societat que això existeix, no? I clar, hi ha diferents tipus de maltractaments i que val la pena que les persones ho sàpiguen que existeix, i les persones que poden estar maltractades que sàpiguen també que estan maltractades, perquè a vegades ho donen per fet que això és una cosa normal, no?
Sí,
i no és el cas.
Vostè parlava de diversos tipus de maltractament, parlem d'agressions físiques, sexuals, violència psicològica, tracte denigrant i espoli econòmic.
Exacte, sí. La física és la que potser és més fàcil de detectar i que es veu, no? La psicològica és la que realment potser és la que més està passant, i que hi hagi aquestes agressions verbals, no? Que afecten bàsicament a la dignitat i a l'autoestima de la pròpia persona. La sexual, que no cal dir-ne, que pues, ara les persones grans, però evidentment en això existeix, i l'econòmica. Són moltes, i sempre són moltes les llibretes que es buiden de persones que tenen els seus estalvis i canvis de testaments, històries d'aquest tipus, que és la que més afecta i realment existeix, no? I això, dius, i on existeix, i qui són qui fan aquests tipus de maltractaments? Els tipus de maltractaments sempre es fan bàsicament amb el si de la família, no? Mm. Amb les persones més íntimes, a les persones que tens de projectar més confiança. I és clar. Llavors, i què poden fer? Vull dir, clar, la gent no ho denuncia, no ho fa públic, i bàsicament per por. Per por, la por de dir que em pot passar a mi. Imagina't per un moment, vull dir, tindre que denunciar un fill que t'està abusant d'una manera o altra teu, no, com el denuncies? Qui ets tu per denunciar-lo? Perquè després la contrapartida és dir, doncs, sí, tu em denuncies a mi, doncs t'espavilaràs, no? I són persones que bàsicament necessiten atenció. Són persones que estan en una situació de dependència dependència, d'aïllament, pateixen soledat, no? I tenen una mica, potser, de deteriorament cognitiu, no? I bàsicament també se centra sobretot en són les dones els que pateixen més aquest tipus d'acús, no? D'abús. Mm-hmm. Per què? Pues perquè són les que estan més soles, són les que, vull dir, pateixen més aquest tipus, no?
I durem més anys, no? També, i això afecta, imagino, no? A més anys, més dependència.
Aquí està. I cada vegada, afortunadament, no? Vivim més anys, no ens volem morir els grans i vivim més anys. I aleshores, clar, no és com un cotxe vell, no? Cada vegada no se'n va durant, però evidentment té problemes aquest cotxe vell. Doncs, clar, les persones grans, en un moment o altre, també ens anarem deteriorant d'una manera o altra. I necessitem atenció, necessitem cures, necessitem, doncs, estar prop dels teus i que realment hi hagi una estima propera, no?
Imagino que, clar, si aquesta persona li fa por denunciar, perquè estem parlant dels fills, o, no sé, algú de l'entorn familiar, clar, el que podem fer la resta és, si detectem alguna cosa estranya, vigilar, sí, no?, i donar la veu.
Exacte. Aquesta és... Però què passa, vull dir, habitualment? I la situació actual és dir, tu et dones compte o penses o el que estàs segur que al costat de casa teva hi ha una persona que pateix aquests abusos. Però el pensament que té la persona diu, bueno, per això és una cosa que passa a l'interior d'aquesta casa, és de l'interior de la família, i per tant no ho fan públic. I l'altra és de dir, bueno, i ara què fareu? Denunciaré i a mi em quedaré marcat que jo he denunciat i et fa por anar a denunciar aquest tema. I per tant també el que demanem, a part de que evidentment no existeixin aquests abusos o maltractaments, que també es protegeixi una mica el que fa la denúncia, no? Perquè si no... Clar, i com ho detectes? Vull dir, forma de detectar, com deia abans, si un maltractament físic es pot detectar els morats o que puguin tindre a la pell i tal, no? Però la psicològica, com es nota, com es veu?
I a més, doncs possiblement... que segurament, Josep, perdoni que li digui, a lo millor li pregunten a la persona afectada, escolti'm, a vostè la tracten bé? Té algun tipus de problema a casa? Segurament que dirà que no, per por.
Exacte. Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat i, per tant, és aquí on nosaltres el que intentem és aquest moviment d'identitat que estem treballant aquest tema, és en principi de que tu siguis conscient de que tu no estàs, que estàs maltractat, de que tu no estàs tractat com et mereixes. I això ho has de fer saber. I, però, esclar, moltes vegades un abús sexual, vull dir, bàsicament no denúncies. I per què? Perquè tot, si no és algo que com s'ha vist en alguns casos, que va passar un cas en una residència que es va gravar i tal, es va veure, sí. però si no, que te'n dones vergonya de denunciar de què t'ha passat una cosa d'aquestes característiques.
Ja.
I esclar, és difícil arribar-hi aquí. I arribar a la persona, pues, a dir, bueno, si que hi ha canvis bruscos de comportament i tal, potser és un fil detector de que les coses no funcionen bé. I és aquí on s'hauria de treballar amb més profunditat.
S'ha d'invertir molt, Josep, en la gent gran, perquè estem en una població molt envellida, cada cop neixen menys nadons, i clar, les circumstàncies actuals estan canviant, no? O sigui, cada cop hi ha més població amb una certa edat que necessitarà unes cures concretes, uns hospitals, uns centres per ser-hi, no?
Cada vegada, com dèiem al principi, vivim més anys. I sense anar més lluny, a Catalunya hi ha 2.800 persones aproximadament més grans de 100 anys. 2.800, és cert que d'aquestes 2.800, 2.400 són dones, no? I només 400 són homes. Però són centenàries i ja s'està dient de que parlarem d'un altre grup que no parlàvem mai, que són dels supercentenaris. Ja parlem no solament de centenaris, sinó de supercentenaris, perquè són els que van a partir de 115. I això va més. I segons els experts, diuen que d'aquí 5 o 10 anys aquesta xifra es multiplicarà per 2.
Ah, gran.
clar, aquestes persones necessiten atenció, necessiten cures, i és clar, vull dir, què s'ha de fer? S'ha de fer que aquestes persones estiguin bé. I com s'ha de fer? Vull dir, jo crec que bàsicament és tindre per una banda la consciència del que és un maltractament, i després que hi hagin protocols establerts perquè saber què s'ha de fer en cada cas en cada moment. El que no pot ser que algunes vegades vas a denunciar o vas a reivindicar alguna problemàtica que pot tenir una persona i et diuen no, això és cosa, si vas a la policia local, et diuen no, això és cosa dels Mossos. I vas als Mossos i diuen no, això és cosa del CAP. I vas al CAP i diuen no, això és cosa del jutge de guàrdia.
Massa burocràcia, burocràcia.
Aquí està. O sigui, per tant, crec que la persona, la primera que rep l'avís, ha de saber actuar i donar resposta a la persona que té el problema. Si no, és la persona que anem amunt i avall i al final també et perds les ganes de continuar-ho treballant. No?
Doncs el nostre rebuig total i absolut, aquella gent que aixeca una mà a una persona gran o qualsevol persona i que fa actes com, bueno, ja sexualment ja en parlem, físiques, psicològiques, denigrant, espolis econòmics, el nostre rebuig total, i li dono l'enhorabona a Josep perquè vostè és el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, que treballa de valent i sé que està sempre al peu del canó, com avui per atendre la nostra trucada, cosa que li agraïm. Tant de bo ens podem trucar per parlar de bones notícies, que espero que arribin.
Exacte.
Josep, moltes gràcies.
Al contrari, vosaltres.
Una abraçada, bona tarda.
Per fer res, resto. Vale, gràcies, adéu.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hola, ¿qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿La gestión de residuos de mi empresa? Uf, no sé ni por dónde empezar.
No tienes que tener experiencia en la gestión de residuos. Tienes que saber elegir a quién la tiene. En Ecoembes llevamos 25 años asesorando legalmente a miles de empresas para cumplir con la normativa europea. Y es que la mejor manera de gestionar tus envases domésticos y comerciales es de la mano de Ecoembes. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Legionarios Solidarios és una iniciativa que reflecteix el compromís social dels membres de la Legió Espanyola, tant en actiu com retirats. Aquest projecte engloba tant antics legionaris com a membres actuals de la Legió, independentment de la seva situació o vinculació amb el mandat, que volen contribuir al benestar de la societat mitjançant accions solidàries. Aquestes accions inclouen, per exemple, campanyes de donació de sang organitzades a les unitats i casernes, la participació en esdeveniments benèfics o la recaptació de fons per ajudar organitzacions i col·lectius vulnerables. També col·laboren activament en iniciatives per donar suport a persones amb discapacitat o que es troben en situacions de dificultat. La solidaritat és un dels valors fonamentals que defineixen l'esperit legionari. Mitjançant aquestes iniciatives, els legionaris demostren que el seu compromís amb l'ajuda i la protecció no es limita a l'àmbit militar, sinó que es projecta també cap a la societat civil. En definitiva, Legionario Solidario representa la cara més humana i solidària de la Legió, posant els seus valors al servei dels qui més ho necessiten. I avui, a la cadena COPE, hem escoltat el company Sergi Tor, que ha estat avui amb el seu president, que és el Jesús Cañadas.
Bona tarda, Montse, i això que des de fa un any que no disposen cap mena de local després del desallotjament de les antigues casernes de Sant Andreu de l'última germandat de legionaris que ocupava aquest espai. L'edifici havia estat a disposició de 3 entitats de legionaris de feia uns anys. El local estava ubicat a l'avinguda Torres i Bages. A migdia de COPE Catalunya i Andorra hem volgut conèixer més l'activitat social dels legionaris. Hem escoltat a Jesús Cañadas, president de Legió Urbana, que ens ha detallat que l'única voluntat de l'entitat és ajudar els necessitats i ens ha explicat on s'està col·laborant.
Sí, sempre hemos estado a pie de calle ayudando
ayudando a todas las personas que nos han pedido ayuda. Ya puede ser de raza, color, credo, siempre como los espíritus los que nos dicen, nosotros siempre ayudamos a todas las personas. Nosotros tenemos todo tipo de actividades en el cual la persona que nos pide ayuda, como por ejemplo para poder pagar un recibo de luz, si tenemos fondos que nunca, si nunca tenemos, pero bueno, si los tenemos, pues hasta pagar un recibo de la luz, hasta pintarle una casa, hasta en su época pues hacer las desinfecciones, ayuda de subir material, o por ejemplo electrodomésticos también, que recogemos, los guardamos y luego si alguna criatura lo necesita, pues lo llevamos a su casa para que pueda seguir hacia adelante.
El president de Legión Urbana ha denunciat la discriminació que estan patint. Canyades parla d'ignorància per les seves activitats, de prejudicis que arriben al punt de retirar la subvenció a terceres entitats si es relacionen amb els legionaris.
Nosotros procesionábamos con diferentes asociaciones cívico-religiosas, de las cuales, bueno, presionadas por el ayuntamiento, o sea, quitándoles, por decir algo, las subvenciones, pues bueno, si volvieron a salir los legionarios a la calle con vosotros, la subvención la perdéis. Nos sentimos discriminados porque, bueno, aparte de que en su época fuimos sancionados y condicionados a no salir a la calle para no repercutir a unas terceras personas porque estaban amenazados.
Tot i que no tenen cap mena de recurs públic, ells continuen amb la seva tasca social, com l'ajuda a familiars de l'associació Síndrome de Sant Filippo. Al migdia de COPE Catalunya i Andorra hem escoltat la seva presidenta, Belén Zafra, que ha valorat la seva ajuda.
Entonces ellos contactaron conmigo y ¿qué te parece si desde aquí os montamos actos? Digo, a mí me parece genial, vamos. O sea, es que a cualquier persona que me ayude le voy a poner una alfombra roja, ¿no? Y más en aquellos momentos que yo aún tenía pues la esperanza de que iba a salvar a mi peque, ¿no? Entonces ya te digo, empezaron a hacer actos allí en la legión, me parece que era uno anual. Y bueno, y ahora, por ejemplo, voy a probar con un flamenquito que nunca he probado, a ver qué tal, ¿no? Uh-huh. Y lo hice aquí en Tarrasa, uh-huh. y rápidamente me dijeron, de eso ya nos ocupamos nosotros, que uh-huh. te vamos a poner una fideuá para todos los asistentes, qué tal, qué cual. Y van, trajeron muchísimo público, la verdad es que sí. Entonces, uh-huh. siempre intentan colaborar.
Belén Zafra lamenta els prejudicis que hi ha en contra dels legionaris i de la seva activitat aquí a Catalunya. I creu que es tracte d'una situació molt injusta la que estan patint.
Sí, sí, perquè jo del tema tampoco conocía ningún legionario ni ex legionario en mi vida y del tema pues también desconocía bastante, ¿no? Y luego los he conocido y madre mía, es que son gente súper campechana. Ojo, que no es que me ayuden a mí, es que están dispuestos a ayudar siempre con la dana, se están dejando el pellejo porque aún están, no son de los que ya se han retirado de la dana, no, aún están ahí. Entonces yo los he conocido y son gente majísima y de verdad altruista 1000%, ¿eh? No hacen daño a nadie, todo lo contrario, en aquel recinto podíamos hacer muchas cosas solidarias, me habían ayudado a mí, habían ayudado a otro crío, me acuerdo también que estaba muy mal, todos salimos salpicados.
I és que estem parlant amb Montse d'un seguit de voluntaris que treballa desinteressadament, sense cap ajuda de les administracions, i que afirmen que continuaran amb la seva tasca social a tothom que els reclami la seva ajuda o bé també la seva companyia.
Bueno, hoy estamos hablando a lo largo de la programación de la cadena COPE de los Legionarios Solidarios, una iniciativa que refleja el compromiso social de los miembros de la Legión Española, tanto en activo como ya retirados. Un proyecto que engloba tanto a esos antiguos legionarios como a los miembros actuales de la Legión, independientemente de su situación o vinculación con la hermandad, que quieren contribuir al bienestar de la sociedad mediante acciones solidarias. Hoy en la linterna de COPE Cataluña y Andorra vamos a hablar con Francisco José Gómez, que es voluntario de la Legión Urbana. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, gracias por estar con nosotros. Francisco, poco se sabe de la labor que realizáis, ¿no? La labor social, aparte de la militar, obviamente.
Sí, claro, llevo bastantes años trabajando, bueno, por la Legión y en ayuda de las personas que nos necesitan.
Uh-huh. ¿Por qué se sabe tan poco de vosotros, de esa labor social?
Bueno, porque tampoco se nos ha dado mucho bombo, no se lo ha dado a reconocer, y nosotros estamos trabajando siempre, bueno, pues no en la sombra, sino no tenemos publicidad, porque las cosas que hacemos las hacemos de muy buena fe y con cariño, y sobre todo a las personas que así no lo pidan.
Uh-huh. Ahora mismo tú estás en activo, Francisco, la Legión, o porque estábamos hablando de que también hay en activo y retirados.
No, yo estoy hace ya años, yo fui del año 89, estuve 4 años en la Legión y, y estoy, bueno, soy un reservista y soy, bueno, el que haya sido legionario será legionario hasta el día que se muera.
Está claro.
Pero no estoy inactivo, no.
Oye, ¿qué acciones realizáis, por ejemplo?
Bueno, pues entre otras, pues ayudar a quien lo necesita, sin mirar de qué religión, credo o sigla sea, ¿no? O sea, hay una persona que nos necesita, por ejemplo, con alimentos, con ropa, que por ejemplo si se rompe cualquier cosa en casa, pues dentro de los voluntarios de la Legión, pues mira, pues uno es paleta, el otro trabaja en una empresa, pues le vamos buscando de segunda mano, le vamos buscando enseres, o bien puede ser una lavadora, una nevera, un termo, cositas así. Y trabajamos también con los huérfanitos, que cada Navidad pues juntamos los propios legionarios, que ya vamos justos, sí, pero recogemos alimentos, juguetes, ropa, y así se la hacemos llegar. Con compañeros, con furgonetas de compañeros y tal, y bueno, en fin, pues ahí vamos aportando.
También dais apoyo a personas con discapacidad, ¿no? O que se encuentran en situaciones de dificultad.
Sí, sí, por ejemplo, pues si no tienen vivienda, pues bueno, pues ya les digo, entre nosotros nos vamos corriendo la voz, uno conoce a uno, otro conoce a otro, y en la medida de lo posible, pues se le busca una vivienda o se le busca algún sitio, alguna habitación, de un alquiler o no, se le busca para que pueda tener un alojamiento digno. Y bueno, pues ahí andamos.
Uh-huh. ¿Cuántos sois actualmente de legionarios solidarios?
Bueno, de momento somos unos 50, 100 aproximadamente. Uh-huh. En redes tenemos una página que es Legión Urbana, tenemos en el orden de 1.500 y pico de seguidores. Uh-huh. También trabajamos en Valencia, por ejemplo, el tema de la Dana, estuvimos ahí montando un hospital de campaña a través de, como bien lo he dicho antes, de amigos, del jefe de una amiga nuestra, de una compañera, que es cirujano, uno de los cirujanos más importantes de Barcelona. Montó una pequeña clínica, que no vamos a poner a cualquiera, claro, una persona que esté debidamente acreditada, claro, y titulada, ¿no?, para el efecto. Y también un comedor social en el cual, bueno, pues antiguos compañeros, porque han sido cocineros, yo por ejemplo he estado al cargo de la cocina por muchísimo tiempo, aún no siendo cocinero, y damos 300 almuerzos, 300 comidas, 300 cenas, y luego entre los compañeros de Valencia nos íbamos organizando y se iba llevando a los domicilios de esas personas impedidas que no podían acceder al puesto, ¿verdad?
Uh-huh. Cuando decís que sois legionarios, ¿qué os dicen las personas a las que ayudáis?
Bueno, a diferencia de otras muchas personas, que no valoran la labor que estamos haciendo. Pero partiendo de la base, a nosotros nos da igual. Me da igual que me digas que soy esto, que soy lo otro. Yo soy legionario, en mi credo sale reflejado que hay que ayudar al que me necesita. Nadie queda detrás y siempre tiene que estar a la ayuda de las personas más débiles, ¿verdad?
Claro.
Pues, ¿qué nos dicen? Pues muchísimas gracias. Pues que si nosotros no podíamos hacer cosas. Nosotros no queremos títulos, nosotros no queremos medallas, nosotros no queremos banderas, no queremos nada. Nosotros lo que queremos es saber que la labor y el deber cumplido ya está hecho.
Claro.
Y eso es la satisfacción más bonita.
Hombre.
Y la gratitud más grande que nos pueden dar, ¿no? Esa sonrisa, desde ese abrazo, esa estrechada de manos, eso no tiene precio.
Desde
y nosotros trabajamos para eso, solamente para eso.
El trabajo altruista, y además que todos teníamos que ser así, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas envidias, celos, esto es mío, yo no te ayudo y tal, pero eso finalmente no te sirve de nada porque posiblemente algún día vas a necesitar ayuda, ¿no?
Sí. Nosotros, por ejemplo, en el hecho de que, bueno, ya se sabe y es de bien sabido, pues bueno, el titulillo que nos tienen puesto, que si fachas y demás.
Sí.
Yo no entro en política. Yo me considero una persona totalmente apolítica. Yo soy legionario, me moriré siendo legionario y me moriré ayudando a la gente. Porque eso es la satisfacción más bonita que te puede dar una persona, y vuelvo a repetir, esa sonrisa.
Desde luego.
Y, ¿me entiendes? Y no sé. Y bueno, y una de las cosas que, bueno, que tenemos que nadar a contracorriente es el hecho de que no tenemos una pequeña sede, que no pedimos gran cosa, es para hacer acopio para almacenar las ayudas que nos puedan dar o concentrarnos para planear, por ejemplo, las nuevas ayudas que tenemos que hacer,
sí,
no sé, cositas así. No tenemos ningún tipo de local, claro, no tenemos ningún tipo de subvención, que tampoco la queremos, que nosotros con lo poquito hacemos mucho.
Ya, pero bueno, si vienen y se agradecen.
Hombre,
mucho.
Por supuesto que sí, sería un gran logro y sería un buen hándicap para poder seguir muchos años más ayudando a la gente. porque es muy bonito. Le vuelvo a repetir, no me cansaré de decirlo. Esa satisfacción de cuando esa persona con lágrimas en los ojos te da un abrazo y te dice gracias, sí, gracias, sí. Porque sin vosotros, no, sin vosotros no, hay mucha gente buena. Nosotros estamos ahí y eso no tiene precio. Y nosotros, vuelvo a repetir, hemos estado y estaremos hasta la saciedad, digan lo que nos digan, porque nosotros lo hacemos con todo el amor de nuestro corazón y es nuestro sino.
Oye, para las personas que quieran tener más información sobre vosotros, Francisco, para ponerse en contacto con vosotros a través de vuestra página web.
Sí, sí, ¿no? En Facebook pone Legión Urbana Barcelona y ahí pues bueno, pones una reseña y el señor Jesús Cañada Olivares, que es el presidente,
sí,
y el percutor de todo esto, junto con nosotros evidentemente, pero es el gran percutor, se pondrá en contacto y trabajaremos para ayudar a esas personas que lo necesiten, también para recepcionar cualquier tipo de ayuda que nos quieran dar,
también.
Que como bien le digo, toda ayuda sale debidamente... Sí, bueno, pero sale debidamente acreditada en cuanto se refiere a que cuando se recepciona esa ayuda a nivel fotográfico y de vídeo, se recepciona cuando se transporta, cuando se entrega y cuando llega al final a esa persona que realmente lo necesita, todo ese periplo, todo ese trayecto que hace una manta. Todo ese periplo sale debidamente acreditado, que nosotros no nos quedamos nada ni nada, al revés, todo lo contrario, lo damos todo.
Muy bien.
Y bueno, ¿qué decir? Es que no sé.
Pues que es una maravilla y que la solidaridad es uno de los valores fundamentales que define el espíritu legionario. Hoy hemos querido conoceros, lo hemos hecho a lo largo de la programación, también hemos podido hablar con vuestro presidente, Jesús Cañadas, y es un auténtico placer que haya gente buena en el mundo, sea o no legionario, y da igual los colores, cuando hay que ayudar a alguien, no importa absolutamente nada. Francisco, gracias, voluntario de la Legión Urbana, y enhorabuena por el trabajo enorme que realizáis de manera invisible y que hoy aquí en COPE queríamos hacerlo visible.
Pues muchísimas gracias a ustedes y por darnos un poquito de color y de luz a lo que estamos haciendo, que no nos queremos mucho, solamente queremos ayudar, queremos estar allí y algo, bien le he dicho, estuvimos, estamos y estaremos hasta que el cuerpo aguante, evidentemente, ¿verdad?
Y aguantará y mucho. Muchísimas gracias, un abrazo. Venga, buenas tardes.
A usted,
adiós.
Que pase buen día, adiós.
Las 7 de la tarde, 35 minutos. Si tienes una empresa que pone envases en el mercado, no tienes que saberte en la normativa europea. Lo único que tienes que saber es elegir, porque cuando eliges Ecoembes, eliges 25 años de experiencia y eliges que sus expertos te garanticen el cumplimiento con la ley y se encarguen de todos tus reportes y gestiones. Infórmate en ecoembesempresas.com.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ya sabéis que con motivo de esta verbena de San Juan, los grandes protagonistas son obviamente la coca de San Juan, el fuego y los petardos. Son los protagonistas, pero no nos podemos olvidar ni un momento de otros protagonistas que viven los 365 días del año con nosotros. Hablamos de nuestras mascotas y hay que tener mucho cuidado porque hay que vigilar el bienestar de ellas. Hoy vamos a hablar de recomendaciones preventivas para evitar esos riesgos y esos miedos que producen no ya a una mascota, sino también a los humanos. Conchita Martínez es veterinaria de Anicura Canis y Félix Hospital Veterinario. Conchita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Montse.
Imagino que cuando llega una fecha como esta, como has dicho en catalán, s'ha girat feina, ¿no? Porque todo el mundo ha aprendido a pedir consejos, ¿no? Poco a poco parece que la cosa ha ido calando y que hay que vigilar el bienestar de nuestras mascotas.
Sí, toda la razón. Piensa que cada vez más las mascotas son miembros de la familia y entonces los tutores y los cuidadores de ellas lo que quieren es poder proporcionar el mejor bienestar siempre, en todos los cuidados. Y justo días como hoy, en los que lo pasan especialmente mal, pues eso crea una ansiedad y una preocupación especial para esos cuidadores que ven cómo lo pasan mal sus mascotas. Y entonces siempre se genera una preocupación unos días previos a San Juan. Es muy habitual que a los hospitales veterinarios o a los consultorios, a las clínicas, acudan los tutores para pedir consejo de cómo podemos hacer para mitigar un poquito este estrés y este miedo que suelen sufrir a estos días.
Uh-huh. ¿Hay algún porqué de por qué tienen tanto miedo las mascotas a los petardos? Te lo digo porque, a ver, miedo tenemos todos o casi todos, ¿no? Sobre todo si te cae un petardo mal tirado. Posiblemente ellos tienen muy agudizado el oído, ¿no? Lo que nosotros oímos de manera normal, ellos lo escuchan amplificado no sé por cuántos miles más, ¿no?
Exacto. Mira, hay dos causas principales por las cuales ellos suelen tener un miedo que puede llegar hasta incluso a lo que llamamos fobia, porque el miedo es lo que tú dices, ¿no? Lo podemos tener todos, lo podemos sentir todos, pero cuando ese miedo ya es un miedo exagerado que puede causarles cambios de comportamiento como temblores, taquicardias, inmovilidad, uh-huh. Esos son síntomas ya de lo que hablamos de fobias. Entonces las causas, los motivos suelen ser dos. Básicamente porque los ruidos fuertes, así estruendos de esta manera, están relacionados en la naturaleza con fenómenos atmosféricos adversos. Claro. Va a pasar algo malo, claro. O va a ser una tormenta, o va a haber un huracán, o va a haber un volcán, cualquier ruido, ¿sabes? O sea, ellos relacionan estos ruidos como algo anormal, no son ruidos que encontremos en nuestro día a día. Y suelen suceder en momentos muy puntuales, con lo cual no da tiempo a que ellos se habitúen, ¿no? Otros ruidos más que pueden ser también muy estrondosos, como el ruido de una obra o un autobús o un coche, sí. Los perros lo toleran mucho mejor. Claro. En cambio, los ruidos de los petardos son ruidos muy aislados en ese día y muy concentrados y, bueno, no lo entienden, no consiguen encontrarlo como una cosa natural. Y luego el segundo factor, evidentemente, es que su agudeza auditiva es muchísimo más agudizada, más es superior a la nuestra. Y si a nosotros ya nos suele molestar el ruido, pues imagínate a ellos, les multiplica por mil el ruido de esos ruidos así tan aparatosos.
Claro. Conchita, imagino que el instinto de los perros, si hablamos de perros también podemos hablar de gatos, es el de escapar de dicha amenaza, ¿no? Por eso, no sé si es importante no dejarlos en espacios abiertos, incluso aunque conozcan el jardín o el patio, porque es posible que intenten huir.
Sí. Siempre, estos días siempre recomendamos que cuando salen a la calle o salen a pasear, siempre lo hagan atados, porque en cualquier momento que pueda sonar un ruido, pues ellos pueden reaccionar de la manera de ponerse a salvo, y ponerse a salvo a veces es la huida como medida desesperada. Cuando están en casa, pues siempre lo que nosotros recomendamos es que si tienes jardín o tienes una zona donde puedan estar fuera, tipo terrazas, pues también esa noche pues que estén dentro o estén en una zona más protegida para que ellos se puedan sentir a salvo, ¿no? Del ruido. En realidad lo ideal es buscar el sitio de la casa más alejado posible a los ruidos, uh-huh. y que ellos se sientan pues lo más seguros posible. Uh-huh.
Te agradezco mucho, Conchita Martínez, veterinaria, que hayas estado con nosotros. Pues,
muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti, Conchita. Ha sido
buenas
un placer.
Tardes.
Buenas tardes, buena verbena.
Igualmente,
que vaya bien.
Buena verbena. Adiós, gracias.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis? De nuevo estamos ante un verano donde las altas temperaturas van a ser, de hecho ya están siendo antes de que empezara el verano, las grandes protagonistas. Y el calor no solo afecta al sueño o al ánimo, también tiene un impacto directo en nuestro rendimiento laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, cuando se superan los 33 grados, la productividad puede caer hasta un 50%. Y estos son palabras mayores. Hoy hablamos con Laura García, que es consultora efectiva personal y coach certificada del método FASE. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, muy fresquitos.
Bueno, sobre todo si estamos bajo el aire acondicionado, pero sí que es verdad que yo voy por la calle y parece que tengo una tostadora o un microondas en la cabeza del calor que estamos soportando, algo que ni siquiera habíamos empezado el verano y ya tenemos temperaturas del mes de agosto. Esto es increíble.
Sí, totalmente.
Bueno, háblanos, el calor, el trabajo. Vosotros trabajáis en más de 300 empresas internacionales donde habéis empleado ya este método FASE. ¿De qué consiste ese método?
Bueno, el método FASE es un método práctico que ayuda a los profesionales, a los líderes y a los directivos a organizarse, priorizar y actuar con sentido. Recuperan el control de su tiempo y de su agenda y consiguen los resultados y los propósitos que se plantean en su vida profesional y personal de una manera sostenible en el tiempo, cuidando los recursos, ¿no?, del tiempo y de la energía para poder justamente disfrutar.
Pero ¿se nota ese bajo rendimiento cuando hay estas altas temperaturas? Nosotros porque tenemos el aire acondicionado, pero imagino que hay gente que trabaja en la calle o en una panadería o, no sé, en otros múltiples trabajos, el rendimiento debe bajar muchísimo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que eso cambie?
A ver, es imposible que mantengamos el mismo nivel de intensidad con unas condiciones climáticas que afectan tanto. Porque el calor afecta a las funciones cognitivas y a las funciones emocionales también, ¿no? Se nos baja la memoria, carecemos de la misma capacidad de atención, la velocidad de respuesta es más lenta, estamos más irritables, los días son más largos, los ritmos circadianos cambian, esto hace que descansemos menos. Por tanto, el primer paso es aceptar que es una época del año que requiere unas formas de trabajo diferentes.
Imagino que a lo largo de la jornada tú como coach también indicarás que es fundamental hidratarse con frecuencia y comer ligero, ¿no?
Absolutamente.
Porque es que no nos entra ni hambre.
No, a ver, hay varias cosas que podemos hacer y una de ellas es la alimentación y la hidratación, ¿no? La hidratación ha de ser constante, aparte el 75% de nuestro cerebro es agua. Una mínima reducción de la hidratación impacta de una manera muy negativa ya durante el año, pues imaginémonos con calor, en donde la fatiga es mucho mayor porque no descansamos, ¿no? Entonces, la alimentación basada en vegetales y en proteínas, de comidas ligeras y mucho más frecuentes, es lo que nos permite tener una energía más sostenida y menos de picada, ¿no? Porque cuando tú estás mucho rato sin comer, luego te apetece comer algo con mucha glucosa, con mucho dulce, porque necesitas encontrarte mejor y te sube la tensión, pero luego muy rápido vuelve a bajarte.
Pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Laura García.
Gracias,
consultora, efectiva personal y coach, certificada de este método FASE. Que vaya muy bien el verano, si no volvemos a hablar.
Gracias, gracias a ti, Montse.
Chao.
Hasta luego. Adiós.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Saludem a la llegenda perica Tommy Encono. Oye, encantados con John García, vaya porterazo nos ha salido, ¿eh?
¿Ya veías que era un número uno?
Todo lo que han estado con él y hasta los compañeros no tenían ninguna duda.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COPE Cataluña y Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, això és la linterna de COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. Bueno, ja sabeu que tot està a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan. Qui més, qui menys, ja té la coca al cap, els petards, per disfrutar de la nit més curta de l'any amb la família o els amics. És una nit per celebrar, per passar-ho bé, però mai no està de més recordar que hi ha algunes precaucions que podem prendre per evitar ensurts a la carretera o amb els petards. D'entrada, el transport públic funcionarà durant tota la nit. Per tant, la millor opció és deixar el cotxe a casa. Hi haurà més de 5.000 Mossos d'Esquadra mobilitzats i a ciutats com Barcelona el dispositiu de seguretat es reforça amb 400 agents. Iolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, Interior insisteix en que el pitjor que podem fer és confiar-nos i per això fa una crida a la responsabilitat col·lectiva perquè aquesta revetlla doncs sigui segura i no hi hagi incidents greus. Primera cosa que s'ha de tenir en compte, hi ha molta massa forestal acumulada que pot cremar i per això es fa una crida a la prudència amb els petards i les fogueres. I com vagi la nit, doncs depèn també del comportament de tots plegats, és el que diu la consellera d'Interior, Núria Parlon.
El govern de Catalunya mobilitza tota una sèrie de recursos operatius, als quals els hi hem d'agrair la tasca que faran durant tota la nit per coordinar i que la revetlla vagi el millor possible, però també hi ha una part de responsabilitat individual de cadascú de nosaltres i col·lectiva a l'hora de celebrar, que és ara a la que apel·lem amb aquesta campanya, és a dir, aquesta responsabilitat col·lectiva de tothom perquè tinguem doncs una bona revetlla i que també doncs cuidem dels altres.
I en una festa com aquesta hi ha 2 sectors estrella, un és el de la pirotècnia, calculant que les vendes creixeran un 6% i es manté l'interès pels petards amb baixa sonoritat i sobretot els productes de llum. I el millor consell és gaudir-ho amb sentit comú. El Josep Maria Vilardell és propietari de Petarsen.
En tots aquests anys hi ha hagut una tendència a anar perdut moltes coses de color. Ara està de moda dir baixa sonoritat. No? Això és baixa sonoritat, relacionaries el petard en que no soni, i això no és. El que li era un petard que sona. I l'únic que ha de fer és tirar-lo amb cura i no perjudicar els altres i tirar-lo a la distància. Però la tendència que hi ha des de fa ja molts anys en aquest sector és cap al color. Més que poc soroll, és color, efectes especials.
I l'altre sector estrella d'aquesta revetlla és el de la pastisseria, que confia en igualar les vendes de coques de Sant Joan de l'any passat. Cada vegada hi ha més interès per les coques farcides de crema o nata, però el que més destaca el sector és la qualitat dels ingredients de les pastisseries tradicionals en comparació amb la pastisseria industrial.
I simbòlica visita la que han fet avui els Reis Felip VI i Letícia a l'Abadia de Montserrat i aquesta tarda a l'Abadia del Vallès. La Fundació de l'Abadia celebra el seu mil·lenari i Abadia els seus 50 anys com a ciutat.
Sí. Sí, i era la primera visita de Felip i Letícia com a reis al monestir de Montserrat, un símbol del catalanisme. Felip VI ha destacat Montserrat com a punt de trobada de les cultures catalana, espanyola i europea. També ha fet una crida a aparcar els discursos totalitaris i les identitats excloents.
Seamos constantes en la renuncia a los discursos totalitarios, las identidades excluyentes, los prejuicios, los extremismos y las pretensiones de superioridad moral. Seamos constantes en el viaje hacia el bien común, que es la respuesta al inagotable apetito de conocer y progresar que hay en cada uno de nosotros. Porque somos, como individuos, una parte pequeña pero insustituible de la comunidad humana.
Doncs justament abans d'aquestes paraules, un centenar de persones convocades per l'ANC intentaven boicotejar la visita dels reis. De fet, els monarques han hagut de canviar el seu recorregut d'accés a Montserrat per esquivar els manifestants. Havien d'entrar per la plaça de davant del monestir, però finalment ho han fet pels jardins de l'abadia.
I nou capítol a la batalla pel trasllat de les pintures murals del monestir de Sixena a l'Aragó. El MNAC ha comunicat al jutjat d'Osca la seva incapacitat tècnica per fer efectiu el trasllat i l'Aragó ha actuat en conseqüència.
Exacte, el govern d'Aragó el que ha fet és suspendre la participació dels seus tècnics al grup de treball pel trasllat de les obres. L'Aragó considera que és inacceptable la incapacitat que declara el MNAC i recorda que la decisió del Tribunal Suprem, que donava 20 dies per fer el trasllat, no es pot recórrer.
Més informació a COPE Catalunya i a les xarxes socials. Yolanda Bernal, gràcies, bona revetlla.
Igualment, fins dimecres.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Somos Icolusa te ofrece los deportes, con sus palitos de zanahoria como snack perfecto para los partidos.
Ja arriba el moment de la informació esportiva amb el company Juan Arias. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Bona tarda.
Comencem pel ram del Barça, perquè Deco repassa l'actualitat blaugrana a La Vanguardia.
Sí, el director deportiu del Barça ha parlat dels diferents noms que estan relacionats amb el Barça. El més important és la situació de Nico Williams.
Tanto Nico como otros jugadores al día de hoy demuestran ganas de venir, ganas de estar en este proyecto. Y si las circunstancias de Nico se dé, si es posible, vamos a intentar. Aquí no vamos a poner la tarjeta de los amigos, o sea, aquí es el club, que no vamos a un club de amigos. Aquí venimos a trabajar, a entrenar y a intentar ganar.
De Joan García ha dit que era una oportunitat de marcar, de Ter Stegen que tindrà una reunió amb Flick, Szczęsny renovarà un any més, Ansu Fati anirà cedit possiblement al Mónaco, Araujo no sortirà però sí que haurà de sortir un central. La premsa catalana per fer dona per fet el fitxatge de l'extrem suec Runi Bardi, 19 anys, juga al Copenhague. I avui a Esports Cope ha passat Joan Gaspar, l'expresident del Barça, ha parlat del fitxatge de Joan García comparant-lo amb el de Figo pel Real Madrid. No tenen res a veure.
El Figo va traicionar el Barça posant-li unes condicions de poder continuar en el Barça a canvi d'un document totalment il·legal que havia firmat el Florentino Pérez, gràcies al qual va guanyar les eleccions, que no es vulgui comparar el perquè els col·legis estan disgustats i enfadats amb el Figo per el que va fer. Joan García s'ha limitat a anar amb un club que ha pagat la clàusula, és una normativa que ja es va establir al seu dia i s'ha complert.
I del Barça a l'Espanyol, perquè Juan, setmana on s'ha d'anunciar la renovació de Puado i la possible venda del club.
Una renovació que està tancada, només clar cal fer-la oficial. El jugador signarà fins al 2030 o 31 i serà un dels millors pagats, si no el millor. Divendres, per cert, Junta Extraordinària d'Accionistes de l'Espanyol, on s'aprovarà un augment del capital de 38 milions d'euros i potser la venda del club a un fons d'inversió nord-americana. D'altra banda, també en futbol, el Nàstic es queda sense l'ascens a la segona divisió, tot i guanyar 1-2 al camp de la Real Societat B. Hauria d'haver guanyat per 3 gols, però no ho va aconseguir. Sí que va pujar l'Andorra a segona divisió.
I parlem de bàsquet, perquè Jabari Parker deixa el Barça.
Tenia un any més de contracte, però firmarà amb el Partizan de Belgrad, que li ofereix dues temporades. El club blaugrana vol aprofitar la fitxa, que és alta, i la plaça de jugador extracomunitari per reforçar el joc interior perquè el pivot Yusuf Afal també sortirà.
I amb motor, victòria de Márquez a Mugello, que el fa més líder encara.
Cinquena victòria al Mundial que el situa al capdavant de la classificació amb 40 punts d'avantatge respecte al seu germà Àlex i 110 respecte a Bagnaia.
contentísimo de haber ganado aquí en Mugello, una pista que venía con la mentalidad, de verdad, os lo prometo, de defender, de intentar perder los menos puntos posibles, pero ayer ya vi que podía ser posible la victoria y hoy lo hemos intentado. Pecco ha salido con muchísimas ganas, como se ha visto, pero bueno, tenía todo el rato, me repetía lo mismo en la cabeza, la carrera es muy larga y paciencia.
Diumenge que ve, una altra prova, en aquest cas el Gran Premi als Països Baixos.
I en tenis, acabem parlant de que guanya Queens amb la vista posada a Wimbledon.
Sí, un Carlos Alcaraz que es va imposar per 2-7 a 1 a l'Ejeca, a l'herba de Queens, com a preparació per Wimbledon, que comença dilluns de la setmana que ve.
Tengo una confianza que bueno, todo parece que todo se me da de cara, todo se me da bien, pero obviamente la confianza que tengo es de pensar que ellos tienen que jugar a un grandísimo nivel durante 2 horas y media, 3 horas para que puedan vencerme.
Tot i que no és un especialista en herba, el tenista murcià, que l'any passat ja va guanyar a Djokovic a la mateixa final, es presenta com a clar favorit. Tot això hem d'esperar al mateix Djokovic i sobretot a Jannik Sinner, que encara és el número 1 del món.
Molt bé, Juan Arias, per cert, no et felicito demà perquè tu no ets Juan de demà, no? Sempre m'ho dius.
Si vols, també compro, eh?
Bueno, sempre em dius, no? Jo no soy Juan de
mañana. El 8 de març, San Juan de Dios.
Pues...
Dia de la mujer trabajadora.
Com ha de ser. Molt bé, Juanito, així m'agrada. Bon cap de setmana, bona Rebella. Ui, bon cap de setmana, si estem a dilluns. Rebella, que vagi molt bé. I nosaltres hem arribat fins aquí a la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Salutacions de la Montse Rodríguez. Ja saps que tens tota la informació a la web de Cope Catalunya i a la xarxa social X i Facebook de Cope Catalunya i Andorra. I ara continua la informació amb Àngel Expósito i tota l'actualitat. Si lo que digo yo, que con este calor tengo la cabeza como una tostadora. Buena verbena, buena Rebella. Adeu-siau, bona tarda.